met somebody.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de canvi de temps, descens de temperatura i pluja que arribarà cap a la tarda amb vent entre gregal i llevant.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui és dimecres d'abril, un dia més d'aquesta setmana curta i un dia menys per estiu. Saludem a la redacció del Supermatí de Ràdio Capital. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
I Àlex Cordón, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui al Supermatí parlarem amb el Xavi Serrat sobre l'Oncomusic Fest, un festival solidari a Calonge i Sant Antoni. I també passarà pel Supermatí la llibretera Maria Teresa Calabús, que ens recomanarà uns quants llibres ara que tenim Sant Jordi a tocar. Comencem. Els titulars d'avui. Els alumnes tornen a les escoles del Baix Empordà sense mascareta. Maria.
El govern de la Generalitat ha eliminat l'obligatorietat de cobrir-se el nas i la boca amb les mascaretes en espais interiors dels centres de primària i secundària. Ja feia uns dies que els alumnes podien jugar a l'exterior sense mascareta, però encara era obligatori portar-la en espais interiors.
Antifrau demana que s'adecui legalment al lloc del cap de la policia local de Sant Feliu de Guíxols. Paula.
El Central Sindical Independent de Funcionaris demana la dimissió de l'alcalde i que es prenguin accions legals. Segons Antifrau, el 2020 el consistori hauria d'haver convocat una plaça d'inspector i no la de sotinspector.
I comença el judici a un acusat de violar una amiga tornant de festa a Sant Feliu de Guíxols. Àlex.
El processat, que afronta 13 anys i mig de presó, assegura que van tenir relacions sexuals voluntàries. Els fets van passar a l'abril del 2019.
La Fundació Pallac entrega els segons premis a Empreses per l'Educació i el Compromís Social. Sergi.
L'objectiu d'aquests guardons és distingir cada any tres empreses de Catalunya, una de petita, una de mitjana i una de gran, les quals, a través de la seva activitat ordinària, afavoreixin valors educatius i de compromís social.
I l'espai culturista Cala Pruna de Pals estrena una nova sala d'actes.
L'espai també respondrà a les demandes d'un equipament cultural polivalent i multidisciplinari per al teixit associatiu. La inauguració coincideix amb Sant Jordi.
Mira que bé. Durant aquests dies de Setmana Santa es va tornar a celebrar en terres gironines el torneig de futbol MIC i ho va fer amb la seva màxima esplendor. Sergi.
La Mediterranean International Cup, una de les competicions de futbol base més prestigioses del món, va clausurar diumenge passat l'edició d'enguany amb un èxit rotund de públic i de participació.
I en l'ambient esportiu també, avui us parlem de ciclisme, destacant la gran actuació de la guixolenca Lucía García als campionats d'Espanya de ciclisme en pista júnior. Sergi.
La ciclista de Sant Feliu de Guíxols va realitzar una exhibició en els campionats disputats a Galapagar, Madrid, entre el 14 i el 17 d'abril d'enguany. La ganxona va obtenir una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze.
Tot seguit fem la previsió del temps. Saludem a l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins són els detalls del temps que farà avui el Baix Empordà?
Doncs avui ens espera un dia de canvi de temps, estat de cel que comença variable, però els núvols ràpidament guanyaran protagonisme i entre migdia i tarda arriba la pluja. Pel que fa a temperatura, aquesta baixa i com a molt arribarem als 17-18 graus de màxima, amb una mínima al voltant dels 10 graus. També ens acompanyarà vent entre nord-est i est que pot bufar a la tarda en cops de més de 40 km per hora. Serà, però, entre aquesta propera nit i durant el matí de dijous quan esperem el màxim de precipitació, quantitats que poden anar entre més de 15 litres per metre quadrat i localment més de 30 litres per metre quadrat en algun moment de xàfec.
Demà la probabilitat de ruixats es manté fins a primera hora de la tarda amb un ambient notablement més fred, poc confort tèrmic amb una temperatura que es mourà entre els 10 i 13 graus i de cara a divendres vent de garbí i més estones de sol.
I avui, el comentari del dia, que és de la Rosa Regàs.
Procuro sempre no passar pels llocs que no m'agraden o que em provoquen pensaments o imatges desagradables, encara que no sempre ho pugui fer o me'n recordi, com avui, que tenia pressa i només m'he adonat d'on no volia passar quan ja era davant del nou edifici de la Caixa, aquell tros de centre de poble on abans hi havia una preciosa botiga al costat de la cistelleria, la ferreteria de sempre al costat d'una mena de garatge de càrrega i descàrrega. Sí que m'agradava llavors aquest trosset de vida matinal que es ponia en el silenci de la una del migdia per recuperar-se a quarts de cinc i tornar-se a fondre quan moria el dia, mentre els darrers ciutadans aprofitaven l'animació dels carrers i les persianes metàl·liques començaven la seva feina per acompanyar el vespre. Ara, però, és un lloc que fa pena, ple de gent que no té entrada a la Caixa, fent cues malgirbades sobre la cera, mirant de colar-se per veure si treu els diners d'un dels tres caixers automàtics que s'han de repartir als clients, faci sol, fred, pluja o tramuntana. Que s'aguanti la gent, haurien pensat els arquitectes de l'edifici, ja és prou que en un moment o altre arribin a la guixeta. Tot s'ha de mirar d'entendre, em dic jo. És que es veu que hauria ser una inversió excessiva pel primer banc del país, que ja té l'immens pressupost de convèncer-nos que tractem amb una empresa la prioritat de la qual ja es veu que és fer-nos la vida més còmoda, donat que precisament amb els nostres diners, amb els són els que ells treballen, diners que, curiosament, són els únics que els fan amb ells milionaris. O potser va ser i és una forma d'estalviar per poder tornar a l'Estat, o sigui, a la ciutadania, els 60.000 milions d'euros, segons Podemos, o els 42.017, segons el Banc d'Espanya, que va rebre la banca del país en concepte d'ajudes per fer front a la primera crisi del segle. Potser sí. Encara ningú en sap res. I seguia pensant, perquè ben mirat no és pas tant una entrada i uns bancs. No veig jo que sigui tant. A redós del fred, de la calor o de la pluja, o de la gent que també té dret a caminar per les aceres, o dels grans que necessiten seure, o fins i tot els que tenen pressa. Però perquè, per altra banda, tampoc puc evitar pensar que potser tot això i el que comporta d'incomoditat i de sentir-se tractar com si ens regalessin els diners, que són els nostres, per força ha de provocar descontents, descontents no, al contrari, ha de provocar desconeguts entusiasmes poderosos en les persones que fan aquest rebombori de cues, perquè no és pas obligació ser client d'un banc o d'un altre, i seria ben normal que ells protestessin amb els que ja han començat a defensar-se contra el maltractament dels bancs, amb la gent gran, i es canviessin d'entitat, encara que només fos per provar i castigar i pagar menys que el millor és possible, perquè de tot hi ha a la vinya del Senyor o a les aceres del nostre poble. Potser, segueixo pensant, m'equivoco, i no és cert que l'ànsia de fer més diners justifica un servei tan mediocre, inútil i injust per part d'una fortuna tan extraordinària. I el que és cert és que aquestes petites multituds dels matins, amb el seu tràfic, passant fred o calor o a les aceres, són serveis especials, molt especials, perquè el dia a dia se'ns ompli de vida i alegria.
Supermatí.
I això tan animat que escoltem és de Mishima, es diu Cotó, i el grup Mishima treu un nou disc aquest divendres 22 d'abril, en tenim moltes ganes, ja us n'anirem posant cançons. De moment, aquest avançament que han tret.
Aixugar-te els cabells amb una tovallola blanca en una habitació d'hotel amb el bany ple del vapor que sobre el mirall estès un vel. És per aquesta discreció que les teves algues negres només puc veure-les jo. Em quedo atrapades pel cotó. Oriosa i fumejant cabellera, sedosa enfiladissa, d'un fil que em vol posar el cor. Atrapada
d'or, de plata o de col·lecció? Soler i Llach som una casa de subhastes especialitzada en monedes, segells, cartells i llibres importants. Si voleu taxar algun objecte, no dubteu a visitar la nostra web soleillach.com o bé truqueu-nos al 93 201 87 33.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Sona radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Arriba el dia més bonic de l'any.
Arriba Sant Jordi i a Ràdio Capital estem contents de poder-lo celebrar de nou des del carrer. Serem a tot arreu, a la Vila de Llibres de Calonge, a Palafrugell, a Torroella, a la Bisbal, a Pals, a Palamós, allà on s'hi celebri Sant Jordi, allà hi haurà l'equip de Ràdio Capital. Amb l'Anna, en Martí, l'Eugènia, la Paula, la Marina, la Mar, en Carles, la Maria, l'Alba, en Marc. I parlarem amb llibreters, escriptors, músics, floristes i amb tothom que es vulgui sumar a la festa. Per Sant Jordi, llibres, roses i Ràdio Capital, que per això som la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Comencem a repassar a l'actualitat del Baix Empordà i a aprofunditzar en els titulars. Els alumnes tornen a les escoles del Baix Empordà avui sense mascareta. De fet, ahir ja hi van tornar. El govern de la Generalitat ha limitat l'obligatorietat de dur les mascaretes en espais interiors dels centres de primària i secundària. Tot i això, ja feia uns dies que els alumnes podien jugar a l'exterior sense mascareta, però encara era obligatori portar-la en espais interiors. Maria.
A l'escola L'Empordanet de la Bisbal d'Empordà, molts alumnes han tornat a l'escola sense mascareta amb il·lusió. Ho explica la directora del mateix centre, Anabel Brazàlez, que després de tant de temps s'han pogut veure altre cop les cares amb tots els alumnes.
Doncs sí que hi ha hagut un canvi, però en primer moment, clar, no ens podíem veure la cara de cap manera, no? Ni a l'hora del pati ni a dins de les aules. I el fet de que a l'hora del pati ja ens podíem veure les cares, doncs ja ha sigut com un procés que ha anat a poc a poc, no? Ha anat molt bé per poder doncs, tornar-nos a mirar el somriure, les expressions...
A Torroella de Montgrí també han rebut molt bé la retirada de les mascaretes als centres escolars i de secundària. Tot i això, hi ha hagut nens que no s'han tret la mascareta per por o perquè els pares els han alertat que no ho facin. Ho explicava Montse Xifra, directora de l'escola Guillem de Montgrí.
No, perquè els hi han dit que podien. La diferència amb abans és que abans era obligatori portar-la i ara era opcional, per tant podien no portar-la o podien portar-la. Llavors sí que hi ha hagut algun nen que s'estima més portar-la, però de fet hi ha nens que ja des de casa els hi han demanat que no se la traguessin.
A Sant Feliu de Guíxols els centres també han rebut amb molt bona gana la retirada de les mascaretes. Des de la direcció del Col·legi de l'Estació, la Isabel Ventura, la seva directora, explica que molts nens han anat a classe sense mascareta. Tot i això, n'hi ha hagut d'altres que han preferit deixar-se-la durant la jornada lectiva.
Jo quan he obert la porta avui al matí, jo sempre, bueno, ja fa dies que els hi vaig dient, no? Aquí fora ja us podeu treure la mascareta, perquè hi ha nens que encara, saps allò, que estan com molt angoixats amb el tema de la mascareta. Pensa que porten molt de temps amb mascareta i és allò que pateixen, no? I avui, quan he obert, els hi he dit, va, que avui a l'aula, qui vulgui, doncs se la podrà treure.
No només són els alumnes que tenen ganes de retirar les mascaretes. Des d'avui mateix, els professors que vulguin ja poden treure les mascaretes. I és que ja fa més d'un any que es fan classes amb mascareta i amb unes normatives i protocols bastant abstractes.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està sota el punt de mira de l'Oficina d'Antifrau de Catalunya després d'una investigació que ha fet sobre una de les places que havia convocat el consistori en el cos de la policia local. Paula.
El consistori havia convocat una plaça de sotinspecció de la policia en règim d'interinatge. El juliol del 2020, un decret d'alcaldia designava que el seleccionat per aquesta plaça ocupés temporalment el lloc d'inspector al cap de la policia. Segons Antifrau, el consistori hauria d'haver convocat una plaça d'inspector i no la de sotinspector. L'oficina recorda que per ocupar aquest lloc de feina cal disposar de titulació d'enginyer tècnic, diplomat universitari de primer cicle, arquitecte tècnic o un altre equivalent o superior. Així ho determina una llei de policies locals. Per això cal que el consistori acrediti que la persona seleccionada en una comissió de servei per a fer d'inspecció de la policia complia amb tots aquests requisits.
I què va passar el 2021?
L'1 de juny es va nomenar com a cap accidental un sergent mentre no es proveïa una plaça d'inspector i sotinspector. Aquesta designació anava acompanyada d'una retribució econòmica. Ara, l'oficina demana que es faci arribar l'expedient municipal per comprovar l'adequació legal i també demana un informe de la intervenció municipal per veure l'encaix normatiu d'aquest complement salarial. En un altre àmbit, Antifrau també critica que el consistori hagi donat funcions de cap de recursos humans al secretari municipal. Segons l'oficina, el secretari municipal té una funció de fiscalització de l'ENS i, per tant, no pot desenvolupar tasques de gestió d'aquest organisme per tal de garantir la independència entre els òrgans de control amb els de gestió. Aquesta situació es va viure només durant 4 mesos i mig. Davant del resultat d'aquesta investigació, la sindical celebra que l'Oficina Antifrau de Catalunya doni la raó al sindicat. Per això reclamen la dimissió de l'alcalde. A més, aquest dilluns ja han entrat una petició a la mateixa Oficina d'Antifrau perquè aquesta prengui les accions legals penals que consideri pertinents per depurar les responsabilitats.
I comença el judici a un acusat de violar una amiga tornant de festa a Sant Feliu de Guíxols. La fiscalia l'acusa de 2 delictes d'agressió sexual amb accés carnal, un d'ells en grau de temptativa, i sol·licita també una condemna de 12 anys de presó. Pels mateixos delictes, l'acusació particular eleva la petició a 13 anys i mig de presó. La defensa, encapçalada pel lletrat Manel Mir, nega els fets i demana l'absolució.
El judici va començar ahir a la secció tercera de l'Audiència de Girona. A l'abril del 2019, acusat i víctima van sortir junts de festa, amb un tercer amic, a una discoteca de Platja d'Aro. Segons s'ha explicat la noia al judici, ella es va quedar a dormir a casa del processat, com ja havien acordat prèviament. Durant el trajecte de tornada amb taxi, el processat es va oferir a guardar-li el mòbil que ella duia perquè havia sortit sense bossa de mà. Segons el relat de la víctima, quan van arribar a casa del jove, el va veure tancar la porta amb clau i això ja la va inquietar una mica. A més, ha exposat que li va demanar que li tornés el telèfon, però ell es va negar. Aleshores, va anar a una habitació i el processat se'n va anar a una altra. Quan ja s'havia ficat al llit per dormir, ha declarat que el noi va entrar al dormitori on era ella i es va estirar al seu costat. Va ser llavors quan, explica, li va començar a fer tocaments a la panxa, els pits i els genitals. La víctima ha relatat que li feia mal i que ella oposava resistència, però que el processat va aconseguir fer-la tombar de boca terrosa, immobilitzant-la amb les mans i amb el cos, i la va intentar penetrar. La noia ha explicat que li deia constantment que parés, fins i tot cridant, i que en un moment determinat el processat es va aturar, es va estirar al llit i es va dormir. Em vaig quedar bloquejada, no tenia mòbil, no podia sortir perquè estava tancat amb clau i només el sentia respirar al meu costat. Tenia molta por, ha declarat. Segons la víctima, quan el processat es va aixecar per aturar l'alarma del telèfon a les 10 del matí, va tornar al llit i aquest cop s'hi va aconseguir penetrar-la. Llavors, ella va deixar d'oposar resistència perquè no volia que li fes més mal. Quan ja va parar, ella, fingint que no passava res, li va demanar que li obrís la porta per marxar, i així va ser.
I quina és la versió d'ell?
L'acusat, per la seva part, ha declarat que ja a la discoteca es van petonejar i quan van arribar a casa d'ell van mantenir relacions sexuals consentides. El noi, que actualment té 22 anys, ha afirmat que la víctima mai va dir no. El judici ha exposat que l'única oposició que hi va haver per part de la noia va ser durant la segona trobada sexual, ja al matí, quan li va dir que se'n penedia i llavors va parar immediatament. En concepte de responsabilitat civil, la fiscalia i l'acusació particular volen que l'acusat indemnitzi la víctima amb 15.000 euros per les lesions i pel dany moral. La noia ha explicat que arran d'aquests fets va haver d'estar en tractament psiquiàtric i continua fent teràpia amb un psicòleg. També ha relatat que li va afectar el rendiment acadèmic i esportiu. El judici ha quedat vist per a sentència.
La Fundació Pallach entrega els segons premis a empreses per l'educació i el compromís social. L'objectiu d'aquests guardons és distingir cada any 3 empreses de Catalunya, una de petita, una de mitjana i una de gran, de les quals, a través de la seva activitat ordinària, afavoreixen valors educatius i de compromís social.
La Fundació Josep Pallach farà entrega d'aquests premis el proper dijous 21 d'abril a les 7 de la tarda al Museu del Suro de Catalunya a Palafrugell. La finalitat dels premis és enaltir el compromís social que les empreses de diferents àmbits del teixit empresarial tenen amb l'educació i alhora estimular que quantes més persones i col·lectius millor prenguin consciència clara al voltant de la importància social de l'educació.
I després d'uns mesos tancada per obres, aquest divendres 22 d'abril s'inaugura la sala d'actes de la Casa de Cultura Cala Pruna de Pals i coincideix amb el lliurament dels Premis Llapis de Sant Jordi a les 7 de la tarda i posteriorment també la presentació del llibre Cuinar amb flors a càrrec de Yolanda Bustos, veïna de Pals, i amb una degustació d'un còctel de flors. Àlex.
Amb aquesta remodelació, Pals aconsegueix un espai polivalent per fer tot tipus d'activitats culturals, com xerrades o conferències, però amb les millors condicions i seguretat. L'espai també respondrà a les demandes d'un equipament cultural polivalent i multidisciplinari per al teixit associatiu. Cala Pruna es dota d'uns elements bàsics de confort ambiental i funcional per tal de fer-ne un centre cultural adaptat a les noves necessitats culturals de la vila de Pals.
I entrem en l'àmbit esportiu, perquè durant aquests dies de Setmana Santa es va tornar a celebrar en terres gironines el torneig de futbol MIC i ho va fer amb la seva màxima esplendor. La Mediterranean International Cup, una de les competicions de futbol base més prestigioses del món, va clausurar diumenge passat l'edició d'enguany amb un èxit rotund de públic i de participació. Sergi.
Després de 2 anys de restriccions a causa de la pandèmia, que van obligar a cancel·lar la disputa del torneig el 2020 i el 2021, la Costa Brava l'ha pogut acollir durant aquesta Setmana Santa, del 12 al 17 d'abril, i el balanç n'ha estat molt positiu. Durant 5 dies de competició s'han disputat 720 partits en 33 seus de les comarques gironines, amb la presència de 6.000 participants i 300 equips de 24 països, i tot plegat amb un gran èxit de públic assistent. El MIC ha tingut un format de competició dividit en 9 categories diferents que anaven des dels 12 als 20 anys dels participants. També hi va haver espai per a l'anomenat MIC Integra, una competició disputada per persones amb altres capacitats i que va guanyar l'equip de l'Espanyol Special. Els resultats finals en les diferents categories van coronar equips com Barça, Atlètic de Bilbao o Espanyol. Al nostre web podeu consultar-hi la relació dels guanyadors.
I en l'àmbit esportiu avui també us parlarem de ciclisme, destacant la gran actuació de la guixolenca Lucía García als campionats d'Espanya de ciclisme en pista júnior. Des d'aquí una forta abraçada i l'enhorabona des de l'equip de Ràdio Capital. La ciclista de Sant Feliu de Guíxols va realitzar una exhibició en els campionats disputats a Galapagar, Madrid, entre el 14 i el 17 d'abril d'enguany. La ganxona va obtenir una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze. Déu-n'hi-do, Sergi.
Lucía García es va proclamar vencedora en puntuació i, a més, va obtenir la medalla de plata en la modalitat d'escratx, velocitat individual i eliminació, i el bronze en 500 metres. També va acabar en la 4ª posició de persecució individual i en la 5ª de keirin. En total, la delegació catalana va aconseguir 10 medalles i destaquen especialment els grans resultats en les proves per equips.
Supermatí a Ràdio Capital.
Calonge i Sant Antoni mostra la seva cara més solidària. Falten menys de 2 setmanes perquè el municipi aculli la primera edició de l'Oncomusic Fest, un festival que destina els fons recaptats per destinar-los íntegrament a l'Oncolliga Girona. Per parlar del festival i de la seva creació, ens visita al Supermatí un dels seus artífexs i membre de l'organització d'Oncomusic Fest, Xavi Serrat. Bon dia, Xavi.
Hola, bon dia.
Bon dia. Com va sorgir la iniciativa de crear aquest festival? Per què es va crear?
Es va crear tot arrel d'una malaltia molt propera i vam decidir mira, fer un festival en què hi pogués accedir tothom de la família, malalts, vull dir, que fos una mica per tothom.
Per què vau decidir col·laborar concretament amb la Fundació Lliga Catalana d'Ajuda d'Oncolliga, o sigui l'Oncolliga?
Perquè realment al veure cartells en els hospitals que havien col·laborat amb pagar llits, amb diversa infraestructura, pues, vam decidir que fos la Oncolliga amb qui col·laboraríem.
Has dit abans que volíeu que fos un festival diferent, on pogués anar-hi tothom. En quin sentit diferent? Com l'heu plantejat?
Bueno, s'ha plantejat des del punt de vista d'un malalt que pugui disfrutar-ho amb família, tant per criatures com mitjana edat, gran edat, qualsevol tipus d'enfermetà que pugui accedir en el recinte i tingui un ventall de tot tipus de l'esdeveniment en general, tant d'actuacions de música com mags, degut a que la majoria d'activitats que es fan per recaudar fons són esportives.
I explica'ns una mica com funcionarà, on es farà i qui podrem veure.
A veure, serà un festival que obrirem portes a les 5 de la tarda del dissabte, dia 30, i hi haurà bastants de grups el dissabte. Tots venen al turistament, ens col·laboren al 100% tots, començant per Miquel Abres, Orquestra Diversiones, Strombers, Salitja, Alaire, una sèrie de grups. I després ja passaríem, això seria durant tot el dissabte a la tarda, amb una entrada de 15 euros. Vull dir que creiem que és bastant simbòlica pel fet de tota la infraestructura que arriba a portar. Vull dir, és per ser accessible per tothom. I després ja passaríem al diumenge. El diumenge al matí hi hauria colles geganteres, tallers de mags, de circs, maquillatge, hi ha food trucks els dos dies, fins i tot per celíacs, perquè agafem, no ho diem, un ventall de malalts en general.
Vau haver de cancel·lar la primera edició que s'havia de celebrar el 2020. Us ha costat ara tornar a trobar voluntaris?
El tema voluntaris, no, i estem molt contents, igual que amb l'Ajuntament, que ens col·laboren tots dos al 100%. Vull dir, en aquest sentit estem molt contents. L'únic que ens costa és, ens ha costat molt lligar-ho amb tema grups de música, perquè tots fan un esforç, també entenem que hi ha compromisos, i això, lligar-ho, és el que ens ha costat més.
Clar. Com ha anat l'organització després? Com us ha organitzat després d'aquests dos anys?
Després d'aquests dos anys, la veritat que ens hem hagut d'anar trucant com hem pogut, ens hem anat reunint, la veritat, una mica amagats de tothom per poder continuar aquest projecte, perquè creiem que és un projecte que pot ser molt bo per tots i en definitiva és un projecte agraït, hauria de ser un projecte agraït. Per tant, hem fet tot el que hem pogut per tirar-ho endavant.
Això es fa a l'espai, al Palau Firal de Sant Antoni, no? Quina previsió de públic teniu? No sé si ja teniu moltes entrades venudes. Quina previsió teniu, més o menys?
De venudes estem, no te diré al 80%, però estem bastant elevats. Vull dir que el que ens interessa, l'aforament són unes 2.000 persones, per temes de seguretat, tot, i estem, vull dir, bastant contents de que la gent... O sigui, la recta final, a veure si la gent s'acaba d'animar amb aquest 20% que ens falta, que després no tinguem sorpreses a última hora.
O sigui, encara es poden comprar a través de la vostra pàgina web, entenc, 15 euros per persona, oi?
Correcte, tant a través de la nostra pàgina web i a punts físics encara en queda alguna.
Oncomusicfest.org, no?
Correcte.
Perfecte, doncs a veure si acabem d'omplir. Quines sensacions teniu de manera prèvia abans d'aquesta primera edició? Com us heu estat preparant? Quines sensacions teniu?
La veritat que molts d'anells tots plegats en el sentit de que tot funcioni, lligar-ho tot, perquè porto molta feina darrere, però molt contents de tirar el projecte endavant. Hi ha molta il·lusió tot l'equip tècnic.
Per fer-nos una idea, més o menys, quanta gent sou a l'equip? Ara que deies això de l'equip tècnic, quanta gent tira endavant aquest festival?
Hi ha 9 persones més una vuitantena de voluntaris.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. O sigui, aquests voluntaris també entenc que estan aquell dia allà, no?, ajudant amb el que sigui.
Correcte. Aquesta gent estarà tant, el que diem, en el servei de barra, en venda d'etiquets, controlar els inflables del diumenge. Vull dir, serà tot un seguit de coses. Vull dir que estem agraïts a tothom.
Uh-huh. Com ho poden fer els artistes per participar o per tocar al festival? Es demanen condicions? No sé si ens pots explicar una mica el procés o si sou vosaltres que hi contacteu.
Nosaltres intentem contactar amb ells. Aquesta primera edició hem contactat amb ells, amb tots els que venen en el cartell. Se'ls ha ofert la proposta, ens l'han acceptat, n'hi ha d'altres que per motius de dates no han pogut. I veient la resposta que té, estem intentant ja començar a contactar amb grups per properes edicions. Perquè veiem que això ens en donem compte que és el primer any, que si no ho fas amb temps, tenim un problema.
Ja, no? Perquè ja, suposo que van... Sí. Tots els grups tenen les agendes plenes.
Correcte.
Molt bé. Quin tret, clar, o sigui, parlem una mica més més exhaustivament de la programació que com deia, més el dissabte 30 d'abril, i veig que hi ha, bueno, com deies tu també, com programació una mica per totes les edats, no? Perquè comenceu a les 7 amb el grup Reggae per Xics.
Correcte. Reggae per Xics és el que ens han fet al festival perquè puguin entrar les famílies, diguem els cims, amb els nanos. Després hi ha l'opció de quedar-se fora a sopar també amb les criatures, poden entrar els joves després més tard. Vull dir, està programat perquè l'endemà de matí puguin venir els avis amb els nanos. Uh-huh. Vull dir, és una mica tot un seguit que es pugui combinar tota la família a venir qualsevol tipus de moment.
Un espai festiu, no?, amb diverses activitats.
Correcte. Dintre del final hi haurà dos escenaris en el qual la música no pararà mai, perquè... Mm-hmm. Mentre toca, quan acabin de tocar Reggae per Xics, passes a l'escenari petit, hi haurà un format més acústic, un format més gran, i s'anirà combinant tot perquè no pari, en el ventall d'hores no pari l'activitat.
Mm-hmm. Com funciona el tema entrades? No sé si es poden comprar entrades pels dos dies o per un dia, com funciona això?
El tema entrades, o sigui, són els 15 euros, com hem dit, pels dos dies l'entrada es pot comprar online o físicament, i aquests 15 euros et donen l'accés als dos dies, tant en el recinte, en els concerts, com en el diumenge a l'entrada. Qui no tingui el diumenge a l'entrada serà una mica la voluntat. Intentem que tothom, doncs, després, com que tot és per la fundació, doncs es pagaran uns 5 euros d'entrada, o 6, la voluntat, diguem-ho així.
Després dels Reggae per Xics hi ha A l'aire a un quart de nou del vespre, que veig que és un grup tot format per dones.
Sí, correcte. També a vegades el que dèiem, no?, amb l'equip, que sempre molts de grups són nois, homes, el que d'això, i vam dir, doncs busquem algun grup de dones, que també és interessant, vull dir que hi hagi varietat per tothom.
Després a les 9 teniu Salitje, i a les 9:45, The Penguins. No sé si vols destacar alguna cosa d'aquests grups.
Bueno, un són grup local, l'altre de Penguins són els components de Reggae per Xics, vull dir que se'ns han ofert també el 100%, i nosaltres, doncs, els hem obert les portes a poder fer els dos espectacles. Ells ens van acceptar i tirem endavant amb els dos grups, diguem-ho així, ells mateixos.
Uh-huh. Després, el dissabte, també hi ha Haldor Mar, el Miquel Abres, a 11:45 de la nit, i llavors el grup Repercussió, que entenc que serà un espectacle de percussió, no?
Correcte. Tant Haldor Mar, des del primer dia, a la primera edició, ens va dir que sí, igual que en Miquel Abres, vull dir, se'ns han portat excepcionalment bé. El grup Repercussió no estarà dalt de l'escenari, però mentre hi hagi algun canvi d'escenari, ells aniran tocant batucades per la part de la pista, diguem-ho així.
Uh-huh. Per exemple, això serà entre el concert de Miquel Abres i també hi ha l'orquestra Diversiones, no?, que tocaran, també són empordanesos, a les 12:30 de la nit, i a més veig que s'allargarà perquè teniu un DJ després, no?
Correcte.
I els Strombers.
Tant en Diversiones, vull dir, hem parlat amb tots, vull dir, a la coneixença del municipi, de seguida ens van acceptar, tenim un membre d'ells, l'Albert, que està en l'equip tècnic, van parlar, ell va, es va ocupar en aquest cas dels trombes, que són companys així, de parlar, i també ens van acceptar la proposta, i el DJ és un noi conegut de la zona, i també li van proposar des de la primera edició i també va tirar endavant i hem continuat amb ell.
I el diumenge també veig que tindreu el festival de... Ai, perdona, en el festival el concert de covers, no? O sigui, més versions, a més dels Diversiones.
Correcte, el diumenge és més l'hora del vermut, diguem així, a partir de les 10 comencen les activitats tant amb les colles geganteres de Cursà, Sant Feliu i Calonja, que ens ho ha portat a terme és en Jordi des de Calonja, ens ho ha lligat això, per una mica de recorregut pel poble i arribaran fins al recinte final, on allà pues, es trobaran que hi haurà tots els tallers de circ, de maquillatge amb videant, de food trucks per poder esmorzar, vull dir, hi haurà una mica de tot, i a les 12 del migdia hi haurà, tocarà començar amb The Covers, l'hora del vermut, i acabarà en Sotrac, que és un grup local de Llagostera.
I a més les colles geganteres, no, des de les 9:30 del matí del diumenge, començaran un recorregut des de la plaça Catalunya i arribarà fins al Palau Firal, que és on esteu fent el festival.
Correcte. Així ens donarà també una mica d'ambient a el que és el nucli del poble.
Clar, i tothom s'hi pot afegir, entenc, i el que deies, no? Si arriben al festival i volen pagar voluntat, doncs també es poden afegir. Molt bé, i havies dit màgia, espectacles de màgia, n'hi haurà un parell o...?
Un parell d'espectacles de màgia hi haurà. Hi ha dos companyies de mags.
Molt bé, i a més doncs això, hi haurà ambient durant tot el dia amb els food trucks i castells inflables i un espectacle de circ.
Correcte.
Molt bé, doncs bé, tot això i més per 15 euros al festival que es farà a partir del proper 30 d'abril a Calonge i Sant Antoni, al Palau Firal, i tots els beneficis es destinaran íntegrament a l'Oncolliga Girona, que ajuda a millorar la situació de les persones que pateixen càncer i a investigar-lo. Moltes gràcies, Xavi Serrat, membre de l'organització de l'Onco Music Fest, per ser avui aquí al Supermatí.
Perfecte, doncs moltes gràcies.
Ja vindrem al festival, gràcies.
Gràcies, que vagi bé. Bon dia.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes. Les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
Arriba el dia més bonic de l'any. Arriba Sant Jordi. I a Ràdio Capital estem contents de poder-lo celebrar de nou des del carrer. Serem a tot arreu, a la Vila de Llibres de Calonge, a Palafrugell, a Torroella, a la Bisbal, a Pals, a Palamós, allà on s'hi celebri Sant Jordi, allà hi haurà l'equip de Ràdio Capital. Amb l'Anna, en Martí, l'Eugènia, la Paula, la Marina, la Mar, en Carles, la Maria, l'Alba, en Marc. I parlarem amb llibreters, escriptors, músics, floristes i amb tothom que es vulgui sumar a la festa. Per Sant Jordi, llibres, roses i Ràdio Capital, que per això som la ràdio de l'Empordà.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Com que avui és dimecres, sí, dimecres, de fet anava a dir dilluns, perquè amb aquesta setmana tan curta que tenim estic tot el dia amb mals de cap. Tenim a la Maria Teresa Calabús, de la llibreria Cucut de Torroella, que ens recomanarà, com sempre, un llibre. Maria Teresa, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé. Molt bé, envoltada de molts de llibres. Ja cal que aquest Sant Jordi tothom corri a les llibreries, eh?
Sí,
perquè
no?
Perquè estem a rebentar totes.
Us han de deixar espai, diguem-ne, no? A veure si almenys a partir de la setmana que ve podeu caminar a la vostra pròpia llibreria.
Exacte. Sí, ara sí podem deixar de tenir dificultats per trepitjar el terra.
Quines sensacions teniu? Veig que aneu bé, no? Llavors, bueno, teniu previsions, en teniu?
Bé, mira, és el primer any que poder no hi ha tantes incerteses, sigui el que sigui a nivell econòmic, com a mínim hi ha una tranquil·litat de no haver de comptar la gent que entra a la llibreria, no patir per si un s'està més de mitja hora i són quatre persones i no en poden entrar quatre més. Vull dir, l'any passat hi havia cues al carrer, les parades de plaça eren petites perquè hi havia circuits, la gent tenia la sensació de ramat, tampoc tenia aquella sensació de poder tafanejar amb tranquil·litat. Per tant, bueno, en principi és un retrobament als Sant Jordis de sempre, i arriba un moment que ja valoració econòmica en fan els editors, perquè, bueno, queda molt bé, per dada que el llibre va bé, i els llibreters podem dir que no va malament, però tampoc és el que s'està dient. Vull dir que probablement aquí hi hagi, que cada vegada hi ha més gent que ven, vull dir, començant per Amazon o pels mateixos editors directament, sí. I això és una cosa que ho notem tots, i ho notarem a la llarga tots, si la llibreria deixa de ser el punt de venda, però sí que he de dir que estem contents i que estem animats i que estem llegint i que ens agrada el que tenim i que disfrutem amb el que s'edita i que, bueno, que estem aquí per sobreviure i amb ganes de fer-ho molt bé.
Clar, de fet, me'n recordo durant... Digues.
No, digues tu. Te'n recordes?
No, que... Me'n recordo durant els anys de pandèmia que es va fer molt de puja amb tot el tema de llibreries obertes, no? Justament perquè Amazon no fes la competència, potser igualment, encara que ara no estiguem tancats i confinats, no hauríem de donar per sentat que la gent va igualment a les llibreries, no? Perquè la gent de seguida amb un clic pot tenir el llibre a casa i ho pot fer a través d'Amazon, o també, no sé si llibreries obertes segueix actiu, entenc que sí.
No, bueno, ja nosaltres quan va sortir de llibreries obertes també teníem web pròpia, vull dir, de fet...
Sí.
Cada llibreria que té aquesta inquietud el que ha de fer és tenir els dos mitjans de venda. Vull dir que nosaltres, com a llibreria, nosaltres tenim clients a València, tenim clients a Granada i tenim clients a Madrid. Vull dir que som llibreria oberta, però molt oberta. O sigui que,
i tant, de Torroella al món, Sí, sí.
Clar, és que si vols... La sensació de que el món canvia no és ja només pels hàbits de compra de la gent i per les necessitats que tenen, sinó que si existeix aquest sistema de venda i tu pots, no tens la geografia en contra per poder treballar amb un client, vull dir, això és fantàstic. Vull dir, el que no pot ser és entendre o no entendre què està passant amb els calés que tu gastes. O sigui, aquest és un tema molt diferent i és un tema a treballar que, mira, no us en vés pas parlat avui, perquè de fet vull parlar d'un altre llibre, però ha sortit un assaig sobre els canvis que està patint la societat americana per culpa d'Amazon, que és tant o més esgarrifant que, o esgarrifós o preocupant com el canvi climàtic. Vull dir que no s'està fent res amb això. O sigui... A la història del nostre futur, que és d'un autor que es diu Alec MacGillis, a l'ombra d'Amazon, un llibre publicat per Periscopi, parla de com s'han perdut pobles sencers, o sigui, han quedat deshabitats, la gent no estan vivint dels ajuts de les... estan a l'atur pràcticament tothom,
La història del nostre futur, es diu aquest llibre.
El llibre es diu A l'ombra d'Amazon, una història del nostre futur. I és com la onada expansiva, diu, d'Amazon ha enfonsat Estats Units. Ostres. I això com arribarà aquí? I no estem parlant d'una cosa econòmica. No em queixo com a comerç, Vull dir, no em queixo com a comerç. O sigui, estem parlant de que afecta la política, afecta Bueno, evidentment, el medi ambient no cal que en perdem. O sigui, si tu compres un llibre que pots comprar al costat del teu carrer i el demanes per Amazon perquè te'l portin en un lloc on treballes, vull dir... No,
la petjada això... ecològica, no? que això, deixa també, perquè a vegades això, les coses arriben de molt lluny, és el mateix que comprar cebes de Xile, no? També vull dir que dius, bueno, si tenim cebes de Figueres... perquè ens han de, sí, ens han de venir.
Això és un tema molt llarg, eh? Vull dir, és un tema molt llarg i ja et dic, molt, molt, molt preocupant i no, jo tampoc no entenc com gent que surt amb la senyera, vull dir, no se'n dona compte de que està donant els seus diners en un altre lloc, o sigui, és que no hi ha res tan potent com el comerç a nivell econòmic i perquè un país tiri, vull dir, si tu vols ser... independent i te'n vas a comprar a la Xina o te'n vas a comprar a Amèrica o te'n vas a comprar... Creu-me, això no arribarà mai, eh? Vull
dir... També el que deies tu, que no és només un tema econòmic, sinó potser també un tema més del fer, del dia a dia, no? De la quotidianitat, de poder sortir i dir hola Maria Teresa, bon dia, com estàs? Vull aquest llibre, sí. Mira, te'l dono, no? És un tema més de la vida, més de poble, de dir a la gent pel seu nom, de les botigues de tota la vida, no? És una mica aquest tarannà.
Sí, però no, tampoc no és només això, eh? Vull dir, pensa que tu si, per exemple, consultes alguna cosa referent a llibres amb el teu mòbil i al cap de 3 dies te'n donaràs compte que tindràs la publicitat de llibres i tindràs la publicitat de llibres de característiques similars al que has buscat i tu no sabràs per què això, però arribarà un moment que en compraràs algun perquè diràs, ai, aquest poder sí. Llavors ja estàs en una línia, és a dir, t'han encasillat, t'han posat en un riu, t'han posat en una cadena, llavors tu et penses que tries, perquè dius, no, mira, perquè jo de tot això trio. Però en realitat has deixat de veure fins a 15.000 títols, o perquè te n'ensenyen 6. I et penses que ho tens a mà, i et penses que ets especial. Llavors això ens portarà a un borregarisme i a una mediocritat tant lectora com de selecció, com impressionant. O sigui, això què farà? Pues que pleguin editors, que pleguin la gent que es desmarca, la gent diferent, els que aconsegueixen els canvis en el món, aquests no existiran perquè tots estaran aborregats, vull dir, tothom estarà seguint el que li han dit que ha de comprar. Bueno, ens estem anant del tema, ja.
Sí, no, però és interessant, això, però... És interessant i més ara que ve Sant Jordi i que la gent també, clar, no sé com ho estàs vivint tu aquí a la llibreria, perquè jo aquests dies que estic per Barcelona sí que començo a veure molta més gent a les llibreries del que hi hauria un dimecres qualsevol, perquè hi ha gent que s'avança, però també hi ha molta gent que s'espera a l'últim moment i va el dia de Sant Jordi, no sé si per un tema romàntic o per un tema de poca organització, no? Però que també és una mica estressant. Bueno, no sé com ho viviu vosaltres, no sé si heu notat.
Bueno, nosaltres, això seria una hora d'allò. Nosaltres vivim el Sant Jordi com un mal son, com un mal que hem de passar, i com, un horror, perquè en un sol dia... ens juguem a unes ventes importants. A més, els llibreters són tan burros i tan poc comerciants, que fem el 10% de descompte el dia de Sant Jordi i l'estem fent a la gent que no compra llibres habitualment, sinó perquè el que ja és comprador de llibres ja sap què vol, ja ha vingut abans, no t'està demanant un descompte perquè sap de la manera que vivim, i en canvi el que en compra un a l'any, aquest vol el 10% de descompte, i nosaltres perdem, perquè aquell client guanyi un euro, nosaltres perdem en el nostre calaix d'aquell dia una barbaritat. A més, no estem venent el que nosaltres vendríem, sinó que ens venen a comprar el que la tele diu que és el més venut. La qual cosa és mentida... Fins
un altre
no,
tema, aquest, també. Sí, sí, no, absolutament.
Tema,
dir, i que, casualment, a més a més...
Catalunya mai és el més venut quan ho diuen el dematí. En tot cas, és el que hauran venut a les Rambles de Barcelona, que són una mínima part del que es ven a Catalunya. I després diran, el més venut és aquest. I després, a partir del migdia, a les llibreries ens venen a buscar el més venut. L'acabem, doncs, en mitja hora i després... És tan bo que l'han acabat de seguida. No, és que...
No. És que l'han anunciat...
No sempre passa així,
ja. Sí, no, però és
veritat
que... No, dic que casualment moltes... dic que casualment moltes vegades els més venuts són també els que han escrit la gent més mediàtica, no? El que vull dir és un peix que es mossega la cua al final, o la gent que, per exemple, aquests llibres que és més gran el nom de l'autor o l'autora que no el títol del llibre, que això passa molt també, no? O els llibres que també tenen la cara de l'autor o l'autora a la portada, acostumen a ser sempre els més venuts abans que s'hagin venut, fins i tot.
Moltes vegades és encertat, eh? Moltes vegades el llibre més venut és un llibre molt bo, però en realitat durant el Sant Jordi els llibres acostumen a ser comprats per la gent equivocada. Vull dir, no sempre el que compraran perquè sigui el més venut és el que més li pot agradar a aquella persona. Clar. Està clar que no es pot fer una feina de personalitzar aquí perquè ja hem dit, és una clientela que no coneixem, que ve tota de cop, que no es pot atendre fàcilment a tothom un Sant Jordi, però en realitat la lectura és molt personal i en dies així ho generalitzem molt tot. Val? I molts, en diem maniàtics ara perquè hem posat un nom a escriptors que se'ls coneix en altres àmbits, però també és veritat que moltes de les persones que han sigut els llibres més venuts o que han escrit ja eren escriptors, o sigui, primer han sigut escriptors, després han sigut tertulians i sempre han sigut escriptors, però no perquè hagin sigut tertulians només són mediàtics, saps? És un treball, o sigui, cada nom és un cas. I tot això no es pot generalitzar res, vull dir, no sé, hi haurà doncs en Rafael Nadal, que serà un dels llibres més venuts a Girona, i no poden dir que sigui mediàtic, perquè fa molts anys que escriu, va ser tertulià una temporada a la televisió, però ell, vull dir, és escriptor.
I això s'ha de
valorar, ja et dic, en cada escriptor, en cada persona que publica un llibre.
En tot cas, Maria
no tenim
Teresa.
Gaire temps, no?
Sí, parlem del llibre que ens vols recomanar, que
mira,
això ens interessa.
Només un moment, la veritat és que moltes vegades dubtem, sobretot per regalar a nens i nenes. Els avis, pares, volen arribar a casa i voldrien tenir un llibre per tothom. I hi ha, a vegades, nens que diuen que no els agrada llegir. En realitat, hi ha molts nanos que el que no els agrada és la ficció. I el que no els agrada és llegir una història que saben des del principi que és mentida. Vull dir, la ficció agrada més a les dones. Entreteniment amb la lectura per la ficció és més femení, vull dir, evidentment, gràcies i afortunadament hi ha molts homes que també, però volem parlar d'un llibre que va adreçat a nens des de 7 o 8 anys, perquè és un tema que fascina tothom, amb prou està fet, amb prou profunditat, prou mestratge per l'Oriol Canosa com a escriptor i la Cristina Bueno com a dibuixant, que és una dibuixant molt, molt simpàtica, molt bona, de l'escola Josso de Barcelona, i han fet una guia de dracs, fades i gegants, de les, una revisió d'on viuen, què mengen, d'on han sortit, quina mida fan i en quin hàbitat estan els personatges ficticis, però ficticis tan reals com, evidentment, l'home del sac, els follets del bosc... fins per ordre alfabètic, les bruixes, els diables, tots, eh? Després els diables els especifica Pere Botero, el pont del diable, el dimoni de Cucarell, val? Llavors ens anem doncs amb criatures. I hi ha el drac de Montblanc, el drac de Montblanc, després el drac de Sant Llorenç del Munt, la serpent de Manlleu, el drac de Banyoles... I així, vull dir, fins a trobar-vos un volum de 120 pàgines, profusament il·lustrat, un treball fet amb temps, perquè no es pot pas fer amb 3 dies, vull dir, us en dic més, gent del bosc, doncs la Gina Breda, la Molsosa, l'home de l'escorça... Esgarrapadones i
Déu-n'hi-do, és
criatures, sí, un llibre molt interessant, ja dic. Digues
No, dic que és una bona enciclopèdia. Digues, digues.
Exacte, sí, sí, sí. Dracs, fades i gegants, segueix el rastre de les criatures fantàstiques del teu entorn. És a dir, que mira, agafes aquest llibre i llavors ja pots fer tota una visita per tot Catalunya per anar a visitar cadascun d'aquests personatges que han trobat l'Oriol Canosa i dibuixats per la Cristina Bueno.
Sí, realment aquests llibres il·lustrats són preciosos. Jo recordo un que es diu Vida, que també és com un herbolari il·lustrat, i és sí. Això, hi ha, són llibres molt macos perquè hi ha molt de coneixement a dins i a la vegada són molt agradables de mirar-te només per les il·lustracions. Sí. Ja, si després llegeixes la història també està molt bé, però són llibres molt bonics, o sigui que ens l'apuntem, Maria Teresa, moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Bon doncs que passis molt bon Sant Jordi, molts ànims també amb la que t'espera i segur que d'aquí dilluns ja podràs començar a tornar a caminar per la teva llibreria, que segur que et compren molts llibres.
Això esperem que sí, que no en passarem tant. Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Maria Teresa, una abraçada.
Bon Sant Jordi, adéu-siau.
Igualment.